Cope Vinaròs.
101.6 FM.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaròs. Una setmana més, i com sempre, en Poli Hernández, aquí al control, i en aquest temps especial, perquè certament és temps de Pasqua, i no només temps de Pasqua, sinó que, a més, en aquest temps de Pasqua en el qual hem encetat aquesta novetat, una novetat realment important, que és un nou pontificat, el del Papa Lleó XIV. I un pontificat que, certament, pues, ens convida a estudiar, a mirar, no? Com veurem avui d'una forma especial, doncs també aquesta imatge, no, del Papa, també avui la volem compartir amb tots vostès, però també lògicament hem de tenir en compte abans, doncs, tot un seguit de notícies que s'estan portant a terme en aquests dies i que són, doncs, també importants, no, remarcar-les al llarg de la nostra geografia diocesana. I és que, per una part, les primeres comunions no deixen de ser, doncs, un dels principals actius que hi tenim i que tenim en força en aquests dies, no? Actius que certament, doncs, ens porten a mirar també la evangelitzar tan important que són aquestes primeres comunions, com també els romiatges que hi han al llarg d'aquests dies a la diòcesi de Tortosa, en moltes ermites, en molts de llocs que la gent pelegrina, no?, que aprofita aquest temps de Pasqua, que s'ajunta també amb el mes de Maria. Però a part d'això, doncs, hi ha notícies de les quals n'hem de prendre també nota i que també volem compartir amb tots vostès. Per exemple, la presentació de la restauració del retaule de Sant Josep a la catedral de Tortosa. Podem anar a visitar-lo. Es tracta d'una obra que contemplàvem pràcticament a l'entrar de la catedral de Tortosa, que estava bruta, degut al temps, molt ennegrida, i que després d'un procés de conservació i de restauració, degut a l'atac d'insectes, de moltes capes que havien hagut, degut a la cera, pues havia fet que no brillés, en este cas, en el seu esplendor. Doncs bé, val la pena anar a veure'l, perquè ara aquest altar, l'altar de Sant Josep, torna a brillar. Ha estat un procés de rejuvenir-se aquest altar, no?, i que val la pena, doncs, anar a veure'l, perquè la veritat que dona una imatge d'esplendor que fins i tot abans no hi era. Segona notícia important que volem compartir és que el passat dimecres l'Escola Cristiana de Tortosa, representada en els tres col·legis, el diocesà Sagrada Família, Teresianes i Consolació, celebrava el seu jubileu. Una celebració que va plegar quasi 1.000 alumnes i professors fins a la catedral, fins a la plaça de la catedral, i va ser allí precisament on se va iniciar l'estació i la presentació de diferents signes, els diferents signes jubilars, portats pels diferents alumnes que van treballar a les aules i que van ser presentats, en aquest cas, a cadascun dels col·legis assistents. La processó d'entrada, que va ser llarga, no?, al voltant de tota la catedral, i després l'apertura també d'aquesta porta santa, que va donar l'inici a una celebració molt participada, molt pregada també, molt seguida, amb silenci, amb devoció pels xiquets i xiquetes que van aplegar-se d'una forma representativa, perquè tothom no cabia a la catedral, i certament, doncs, va ser una representació d'uns 800 alumnes amb els seus mestres i professors. És un acte més jubilar, especial, no?, perquè dins de tots els jubileus que se celebren, en aquest cas, al llarg d'aquest any, doncs també hi ha molts de jubileus sectorials. Com també ho és, i ho serà, el jubileu de la família. El bisbe Sergi ens va adreçar una carta convidant-nos a tots a la seva participació, especialment d'aquelles famílies cristianes, no?, que també, doncs, no deixen de ser un moment d'alegria, un moment de participació molt directa en aquesta pregària jubilar, que si no vol tindrà lloc el dia 31 en dos parts. Una primera part serà al seminari diocesà, on hi hauran diferents xerrades, no?, a càrrec de mossèn Víctor i també del senyor José Langa, també pues, coincidint en aquesta jornada, no?, també vindrà a fer la seva xerrada. També hi haurà un concert de Canta la teua fe i després un dinar de germanor. I a les 4 de la tarda serà aquest acte, l'acte a la catedral de Tortosa, un acte que comptarà doncs, també en aquest jubileu adreçat a les famílies. Ja veuen vostès que aquest any jubilar també, no?, està ple de moltes activitats, com la propera peregrinació a Roma per part de la nostra diòcesi, que tindrà lloc el segon cap de setmana del mes de juny, coincidint precisament en la Pentecosta. Any jubilar que va tirant endavant, any jubilar que és una oportunitat també, un temps de gràcia per aprofitar-lo cadascun de nosaltres. Ja sabem vostès que acaba de començar el pontificat de Lleó XIV. I certament de que després d'aquesta Eucaristia, celebrada el passat diumenge, dia 18, no?, d'inici de ministeri, no?, doncs podem dir que estem de festa i de joia, perquè l'Església, més ben dit, els cardenals, han elegit, no?, inspirats per l'Esperit, el papa, aquest nou papa, el papa Lleó XIV. Aquests dies tots han opinat, aquests dies molts han parlat, han donat la seva visió, i un dels qui també doncs, ha donat la seva visió particular, i volíem també, no?, que la compartissin nosaltres, és el nostre vicari general. Bona tarda, mossèn José Luis.
Bona tarda.
José Luis Sarín és una de les persones que crec, que em consta, que molts mitjans li han demanat un punt de vista que lògicament doncs, és unir, no?, que li sembla aquesta elecció, que li sembla també fins i tot, no?, el nom de Lleó XIV, no?, què és el que s'ensuma que hi ha al darrere d'aquest nou papa. Tots els papes ens causen certa sorpresa, perquè quan surt al balcó hi ha un moment de silenci en què la gent pregunta qui és, però després ja ve l'aplaudiment, no?, de dir és el papa, i com és el papa hi ha un aplaudiment generalitzant, no?, que després ens toca tornar a preguntar qui és per a conèixer, en este cas, el nom del papa i qui és el papa. Mossèn José Luis, qui és el papa? Qui és Lleó XIV?
Primer que res, voldria, hi ha una dimensió en la història de la Iglesia que des de fa 1.900 anys l'estem professant. La van crear el Concili de Nicea l'any 325 i ja va proclamar el que en diem vulgarment el credo llarg, que resem a les misses. Enguany estem disposats també, tant de bo, el papa Lleó puga animar i presidir. Per tant, 1.900 anys de que del Concili de Nicea la nostra fe parla que la Iglesia és catòlica, d'acord, universal. Però durant molts anys, molts, la realitat de la catolicitat universal de la Iglesia en la figura del papa no es veia prou. I vaig a posar un argument que els diocesans de Tortosa podem entendre. Mireu, el 16 d'octubre de 1978, podríem fer mig en broma, fa poc, 16 d'octubre de 1978, era elegit el papa Joan Pau, que seria Sant Joan Pau II, correcte, polonès. Si reculem en la història prèvia, abans, trobem que durant 355 anys anteriors a Joan Pau II, tots els papes eren italians, fins a arribar a l'any 1522, que havia estat elegit papa Adrià VI, bisbe de Tortosa. Entre Adrià d'Utrecht, Adrià VI i Joan Pau II, 355 anys, bisbe, tots italians. El credo seguia manifestant, era catòlica, però en la figura del papa hi ha una identitat papa italià. I a partir de Sant Joan Pau II tenim, jo diria, gràcies a Déu, sense ofendre els italians, que hem enriquit la visibilitat ben un papa polonès, Joan Pau II, un papa alemany, Benet XVI, un papa argentí, papa francès, i ara un papa nord-americà, nacionalitat peruà. Per tant, aquí tenim una vegada més. Llavors aquí que hi ha la pregunta, que és que hem oblidat les veritats de la nostra fe. Qui porta la nau de l'Església? Les travesses, les opinions, oi, sortien, oh, quina sorpresa. Sorpresa perquè, conscient o inconscientment, ens deixàvem portar pels mitjans de comunicació, que és legítim, estic parlant mitjà de comunicació, no puc ofendre ningú, però oblidem que la nau de l'Església la porta l'Esperit. I l'Esperit ens ha fet descobrir una realitat, una personalitat extraordinària. Un papa, origen nord-americà, nacionalitzat peruà i en dimensió missionera personal. Sempre la dimensió missionera ha format part del missatge cristià, faltaria més. L'evangel papa Pau VI va dir l'Església existeix per evangelitzar, per anunciar, anem per tot el món. Este temps de Pasqua estem proclamant la primera lectura, els dies de cada dia, feix dels apòstols, i Pau i Bernabé van aquí a anunciar. Correcte, però aquesta dimensió missionera en el papa Leo XIV no és només un missatge, una idea, sinó que és una història personal. Llargament, molts anys, missioner al Perú. I això va marcant una vegada més una cosa, que estic intentant enmarcar totes les veritats.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Estem celebrant, o és que ho hem oblidat, l'any jubilar de l'esperança. L'esperança què vol dir? El papa Francesc ens va convidar, espera, no em confund, l'esperança no de paraula, és dir, l'esperança està fonamentada no en els detalls d'això, d'allò, no, fonamentada en l'amor de Déu, manifestat en el cor de Jesús, traspassat a la creu per nosaltres. Què ens cal? Renovar aquesta esperança, renovar no aquesta capacitat, diríem, d'estranyesa, no, home, no, la confiança en Déu. Portem molt de temps, i ahir apel·lo a l'experiència personal dels vivents, per tant, no només la experiència històrica, sinó l'actual nostra, com cada vegada Déu ens va regalant uns papes que en els detalls ens hi eren desconeguts. Recordo perfectament la nit que estava allà a la plaça de Sant Pere perquè estava estudiant aquells anys a Roma, quan s'anuncia el nom del papa, Carlo Wojtyła, i molts, un papa negre, no sonava estrany, el papa Wojtyła, va ser un regalàs de Déu, i els de més, i el papa vergonyo, doncs tot això seria una miqueta que mos cal. Jo aquesta introducció l'acabaria dient, de què es tracta? Si es tracta de recordar que ni el procés sinodal, que no s'ha acabat, per favor, ni la renovació de l'Església són coses de temporada. Coses de temporada que s'acaba un papa, no, per amor de Déu. Algú em preguntava, dic, hi ha continuïtat? I tant, perquè la renovació de l'Església a la llum de l'Evangeli i fidels i atents a l'Esperit no és cosa d'una temporada, no, cadascú l'empenta, i és una cosa en la qual Sant Pare, evidentment, que té un paper fonamental, però i el nostre? Què? Que esperem que altres ases faci la renovació i la nostra, què? No la fem? Aquesta seria una miqueta el marc que m'agradaria jo insistir.
És veritat que moltes vegades ens portem pel que diuen, no? Els mitjans ens deixem transportar a vegades també per falses idees, no? Va bé que també ens diguem que és el que hi ha. Ara li vull preguntar per Lleó XIV. Clar, quan la gent més jove, especialment sent aquest nom, diu Lleó XIV, no? S'estranya un poc, no? Jo li preguntaria a mossèn José Luis, qui era Lleó XIII per entendre Lleó XIV?
Sí, exacte. Qui va ser? Papa Lleó XIII és el gran papa, és un gran document de la dimensió social de l'Evangeli. La dimensió social. Parlava, també es troba per un temps, d'una revolució industrial, i diu, la Iglesia té que dir, té que parlar en aquesta realitat. No podem quedar-nos amb una espiritualitat desencarnada, perquè el nostre és seguir el Senyor, que és Déu fet home, que és el Logos, Verb de Déu, encarnat, fet carn. I en aquesta encarnació, que és el concili, hi ha un punt del catecisme de la Iglesia que diu el signe distintiu de la fe cristiana és allò que distingeix qui és cristià i qui no, independentment de que un sigui més bona persona. El signe distintiu és la fe en l'encarnació del fill de Déu. La nostra no és una aspiració cap a la divinitat, allà, que sí, però el Déu fet home. Signe distintiu, i en aquesta encarnació el papa Leo XIII va marcar la dimensió social, la importància, la necessitat, sense la qual tota espiritualitat, més encara, diria una mica fonamental. També el papa Benet, estic recordant, tota una exhortació apostòlica, després que hi va haver un sínode sobre la paraula de Déu en la vida i missió de l'Església, important, no fa tants i tants anys, i el papa acabava dient: el fonament de tota espiritualitat cristiana autèntica i viva, per tant, alerta, ne poden haver de no autèntiques i de no vives, el fonament de tota espiritualitat autèntica i viva és la paraula de Déu anunciada, proclamada, celebrada i viscuda en l'Església. Aquesta dimensió, per tant, aquí tenim també aquestes paraules. Aquesta paraula de Déu, Leo XIII, tema, revolució industrial. Papa, Leo XIV, què serà? El món nou? El món nou, també una curiositat, un papa que en el seu currículum, expert en matemàtiques, expert en matemàtiques, que segons que és que, però que, oh, i tota una cultura de la tecnologia tan viva als Estats Units, però vore, alerta, en aplicant això, la dimensió missionera, aquesta seria la meitat de com el papa mos porta en aquest, ja havia parlat, no?, el papa francès, que no és una època de canvi, sinó un canvi d'època. Però necessitem mantenir, com no, i fer present Crist en aquest món, el nostre, que és el món al qual Déu ha enviat el seu fill per a redimir-lo i per a santificar-lo.
L'última pregunta que me'l cap, mossèn José Luis. Creu que tindrem sorpreses d'aquest papa? Serà un papa que ens sorprendrà?
Sí, bueno, mira, això no, no sabem. Aquí podrem fer una mica d'altaranà, però la pregunta per a mi, més que adreçada des de nosaltres cap a ell, seria des de nosaltres al costat d'ell. Al costat d'ell. Què tenim, aquesta dimensió? Renovarem de debò la nostra... Una nota, diguéssim, clàssica, en el sentit noble de la paraula clàssica. La nota del catolicisme és l'estima, l'estima, l'estima i fidelitat al papa. Al papa. Sense prejudicis. Tant, la informació que ens poden donar pot ser bona, sempre i quan això no marqui prejudicis. D'aquest jo no en sóc. A mi m'hauria agradat, no, per favor, això sí que seria... I el papa, i també m'agradaria apuntar una altra idea, ho han recordat alguns, no?, que en l'elecció del nom del papa Lleó té també un significat d'estima i reverència a son pare, al pare. El papa també, l'estima... També, doncs vol dir també aquesta cosa, aquesta referència de l'amor a la família implicat en les coses novedoses de cada dia.
Doncs, mossèn José Luis, no sé si ens deixem alguna cosa que vostè vulgui acabar de compartir.
Segurament m'ho deixo moltes, però ja hi tindrem temps. Ara disposem-nos a escoltar el seu missatge a l'inici del seu ministeri petrí i a gaudir-lo i fer-lo comunicar a tot el món.
I a pregar també per aquest inici de ministeri. Mossèn Arín, una vegada més, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i compartir una vegada més, doncs, també amb nosaltres, no?, tantes i tantes coses que vostè sempre comparteix. I res més, els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe Sergi. Bon cap de setmana i fins diumenge, si Déu plou.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo.
El dolor és un misteri de salvació. Estimat germà, estimada germana, que estàs travessant l'estreta i pedregosa drecera de la malaltia. En aquesta Pasqua del malalt hi ha alguna cosa que vull explicar-te. Déu està en tu, abraçant el teu dolor, emparant la teva malaltia, oferint-te la seva mà perquè descansis sobre els seus braços el que més mal et fa, allò que més t'aclapara, que més et costa suportar. Si hi ha alguna cosa que ens ensenya el Senyor Jesús, és que la malaltia és una oportunitat per estar més a prop d'ell, perquè l'aflicció t'aproxima al seu costat d'amor fins a fer-te cada vegada més fill, més amic, més germà, més humà i més seu. El món que sofreix pot ser transformat des de l'esperit de les benaurances, que estan en el centre de la predicació de Jesús. A través d'elles, el Senyor recull les promeses realitzades al poble escollit d'Abraham per a avui, mentre travesses el pont del dolor en aquesta Pasqua, fer-les vida en la teva vida. Ets benaurat, perquè després de la pobresa que el teu esperit travessa en alguns moments de flaquesa, el Senyor ve a alliberar-te, mostrant-te l'amor que habita en el seu regne. És benaurat perquè la mansuetud de la teva ànima heretarà la terra sagrada del Pare. És benaurat perquè en cadascuna de les teves llàgrimes Déu plourà el consol necessari per apaivagar el teu particular Getsemaní, la teva passió i el teu calvari. Ets benaurat perquè la fam i la set de justícia que tantes vegades reclames seran sadollades per la sang i l'aigua que ragen del seu costat. Ets benaurat perquè cada plor, cada petició i cada lament que crides al cel seran amarats per l'entranyable misericòrdia del nostre Déu. Ets benaurat perquè la neteja del teu cor ferit per la malaltia veurà el cor del Pare. Ets benaurat perquè la pau que anheles et prostrarà eternament en el lloc dels fills estimats de Déu. Ets benaurat, doncs, en ser perseguit per la teva incorruptible fe. Obtindràs un lloc amb el teu nom i el teu rostre en el regne dels cels. Ets benaurat perquè quan t'injurin, et persegueixin i diguin tota classe de mentides contra tu per la causa de Crist, te n'alegraràs i gaudiràs per la recompensa d'un amor que és més fort que l'amor. Confia en Jesús, l'esperança que no defrauda. La seva presència et farà fort en la tribulació, perquè el dolor porta en si un misteri de salvació. I encomana't a Maria, refugia't sota el seu maternal mantell, perquè ella mai rebutja les súpliques dels seus fills preferits, com ets i sempre seràs tu. Que Nostre Senyor et beneeixi. I fins la setmana vinent, si Déu vol.
I fins aquí, Paraules de Vida. Una xerrada d'amic pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo.